Són les 5 de la tarda, 9... No, 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 10 minuts. Saludem a aquesta hora Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial. Senyor Sureda, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ha estat una de les notícies més vistes i més seguides en aquestes darreres 24 hores. La revista Nature Astronomy va publicar aquest dilluns un estudi que explica amb tota mena de detalls el descobriment d'indicis de presència de vida a Venus. Sempre s'havia vist com el planeta amb menys possibilitats d'acollir vida, però ara, amb aquest estudi elaborat per les universitats de Cardiff, Manchester, Cambridge i el MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el paradigma podria canviar. Però primera pregunta que li faig al professor Sureda és... Pels detalls que tenim, ens pot passar per la traductora exactament què és el que... O sigui, què és el que s'ha trobat i què en principi es relaciona amb la vida?
Sí, mira, la notícia en sec, així sense traductora, és simplement que s'ha trobat un compost que es diu fosfur d'hidrogen, que és el que diem fosfà, o també hi ha gent que n'hi diu fosfina, és un nom que se n'hi deia abans, doncs s'ha trobat a l'atmosfera de Venus, concretament a una zona alta que és al voltant d'uns 50 quilòmetres d'alçada. Vale? I això, per què és important? No? Doncs bàsicament perquè aquest compost, el fosfà, que és un gas incolor, inflamable, molt tòxic, a més ha sortit molt a les notícies la curiositat de que fa molt de pudor, com una olor all, doncs es considera el que en diem un biomarcador, que bàsicament és un indicador de la presència de vida, o un possible indicador de la presència de vida. Sí? Aleshores, clar, quan nosaltres estem observant planetes més enllà de la Terra i trobem aquests biomarcadors, d'alguna manera sempre salten les alarmes, i de fet ha passat històricament, per això hem de ser molt cautes. Ha passat a Mart, perquè s'ha trobat un altre biomarcador, per exemple, fa anys, que és el metà, o a vegades que hem trobat oxigen, i són compostos que d'alguna manera podrien indicar la presència de microorganismes, de vida, bueno, de qualsevol tipus de vida, però en general en aquest tipus de planetes serien microorganismes. Són, diguem, poden ser obtinguts per producte d'aquesta vida. De manera que, quan la trobem, la primera pregunta que ens fem és: pot ser que això no sigui fruit de vida i aleshores s'estigui produint per una altra causa, una causa abiòtica, que no sigui necessàriament causa de vida? I el que ha passat aquí és que aquest fosfà que hem trobat a Venus és molt difícil. De fet, ara, amb la física i amb la química que coneixem en les atmosferes planetàries de tipus Venus, és impossible ara mateix explicar la presència de fosfà a l'atmosfera de Venus de manera abiòtica, o sense que sigui la vida el que l'està produint. I clar, això aleshores fa que la notícia sigui molt important. Tot i això, fa que estiguem parlant tota l'estona de possibles indicis, no? Ho hem de posar tot molt en condicional.
Quan parlem de vida, de quin tipus de... Vull dir, vida de... Vull dir, què entenem per vida?
Això és una pregunta que podria donar per un parell de programes.
És que hem trobat vida. Clar, després vaig estar veient les notícies i vaig dir, bueno, vida. Al final, a veure, jo que sóc un ignorant, per això el tenim a vostè, i jo anava mirant-me i penso, bueno, aquí veu unes coses molt petites que tenen un punt de moviment, però clar, després m'he assabentat que aquest planeta està a 400 graus, pues no sé, com no sigui, clar, no sé, que la brossa que queda del forn, pues no sé quina vida... Vull dir, no sé quin tipus de vida s'hi pot donar.
A veure, el que hem de deixar molt clar aquí és que la notícia no és que s'ha trobat vida. De fet, no s'ha trobat vida. Vale? Això està claríssim, el que estem dient...
Bueno, està claríssim. No, perdoni, professor. Ahir, 24 hores, que ho vaig estar escoltant per tot arreu, que s'havia trobat vida a Venus.
Jo sempre quan porten aquestes notícies i d'alguna manera el periodisme, diguem, més generalista ho tradueix en s'ha trobat vida, sempre dic el mateix. Si s'hagués trobat vida de veritat, jo crec que ara mateix ningú estaria parlant d'una altra cosa. O sigui, jo penso que la búsqueda de vida és fonamental per entendre la nostra posició a l'univers, i quan trobem vida, perquè algun dia trobarem vida fora de la Terra, jo estic convençut, serà la notícia per mi més important dels últims segles. Ui. Realment no som capaços d'imaginar l'univers, la quantitat de vida que probablement hi ha, i quan la comencem a trobar, doncs ens canviarà totalment el paradigma. Per tant, no s'ha trobat vida, no podem assegurar en ningú moment que aquest descobriment, diguem, determini que s'ha trobat vida. El que s'ha fet és trobar una substància que podria, si no es troben altres raons, indicar-nos que Venus podria haver-hi vida, però és tota l'estona incondicional. I, de fet, la pròpia investigació que tu has dit que s'ha publicat en aquesta prestigiosa revista de Nature deixa molt clar que fins ara l'únic que s'ha fet és trobar aquesta substància i, per tant, ara el que hem de fer és intentar trobar raons que no depenguin de la vida, trobar raons geològiques, abiòtiques, que es diuen, sense dependre de la vida, perquè això està aquí. I probablement es trobaran algunes reaccions químiques que ara no entenem encara, que realment diran, vale, pues al final no era vida, ha sigut una falsa alarma i hi ha una explicació alternativa. Per tant, hem trobat un... És com si trobem... Bueno, anava a fer un símil, però no funcionaria. Per tant, no, realment és això. Hem trobat un indici que podria, si no arribem... Vull dir, seria un petit indici, però en ningú moment hem trobat vida.
Mm-hmm. Senyor Marcelí...
I la pregunta que tu feies, perdona, de com seria la vida, bàsicament, si trobéssim vida en un planeta com Venus a l'atmosfera, doncs seria vida microscòpica, evidentment. O sigui, el que no trobaríem són éssers macroscòpics, grans com nosaltres, intel·ligents. Això no és el que estem, en tot cas, hipotèticament, veient. Podríem veure, doncs bàsicament, són el més espectacular que trobarem aquí, probablement, al nostre voltant, si trobem alguna cosa, seran microbis.
Però senyor Marcelí, però suposem que sí, que trobem vida microscòpica, això què indicaria? Què voldria dir? Vida microscòpica, aquesta vida... Bueno, això, ja ho diu la paraula, microscòpica. Quina informació ens està donant?
Això ens està donant una informació absolutament espectacular. Potser molta gent... Jo, de fet, al·lucino, perquè avui he vist a la Anna Rosa en un clip dient, literalment, sense despentinar-se, s'ha encontrado vida, unos microbios. I ho deia tal qual. Si trobem vida, el dia que trobem vida, encara que siguin microbis, potser algú dirà, són microbis. Però, realment, o sigui, la nostra concepció de nosaltres mateixos i de l'univers canviarà totalment. Perquè nosaltres ens fem una gran pregunta, que és... La pregunta, som, diguem, únics en aquest univers? La resposta teòricament és que no. ¿Vale? En principi, probabilísticament, hauria d'haver-hi altres planetes on es donen les condicions perquè passi el mateix que ha passat a la Terra. Però no hem sigut capaços de trobar cap indici totalment real i 100% segur de vida. Per tant, ens fa por pensar, potser estem sols. I si no estem sols i un planeta tan proper com el nostre, que és Venus, amb unes condicions tan extremes de temperatura, com tu dius, també pot produir vida, aleshores la resposta és òbvia, és l'univers està absolutament plegat de vida. I això, aleshores, ens canvia totalment. Hi ha moltes més possibilitats de que en algun lloc hi hagi vida intel·ligent. Per mi és una pregunta que té implicacions a nivell humanístic, filosòfic, en tots els nivells.
Mm-hmm. Senyor Marcelí.
No, a veure, jo, el professor Sureda, a mi m'ha espantat una mica el que heu dit, que trobarem tanta vida a l'univers, encara que siguin microbis, que els microbis també em fan por, veient tot el que estem veient avui dia, però vostè creu que, com va dir el professor Hawking, aquest, que seria millor no posar-se en... Aquest, sí, noi, aquests noms estrangers, no, seria millor no trobar vida extraterrestre per si les mosques? Sobretot si és intel·ligent?
Clar, aquí hem de fer aquesta distinció. Jo crec que a l'univers ha d'haver-hi vida, això està clar. Una altra cosa és que jo no he dit en ningú moment que sigui fàcil de trobar-la, perquè realment en el sistema solar hi ha alguns llocs molt específics on sospitem que podria haver-hi. Vale? Ara en aquest grup selecte de llocs acaba de ficar-s'hi també l'atmosfera de Venus amb aquesta notícia que estem parlant, però hi ha altres llocs, hi ha alguns mars gelats en unes llunes de Júpiter, de Saturn, que també sospitem que podria hipotèticament haver-hi vida, però més enllà del sistema solar, en planetes llunyans, és molt difícil trobar-la, perquè estem molt lluny, no podem anar allà, la llum que ens arriba... Per tant, jo he dit que crec que n'hi ha molta de vida i que és molt difícil de trobar. I el que deia Stephen Hawking era referint-se no tant a vida, sinó a civilitzacions avançades i intel·ligents. I clar, la pregunta és, tu creus que algú es voldria trobar amb nosaltres?
Jo crec que no.
Con el clapés, no.
Clar, nosaltres som depredadors. Nosaltres ens carreguem tot el que toquem.
Sí, sí, no, ja es veu. Inclús, miri, ja ho veiem. Vas a donar un vol i està ple de clínex i de mascaretes, ara. La gent, vull dir,
som... Això és el de menys que et pot passar, perquè al final... Doncs imagina't una civilització molt més avançada que també tingui la capacitat d'agotar els recursos en els seus planetes. Les pel·lícules de ciència-ficció sempre presenten això, no? Civilitzacions que han agotat els recursos dels seus planetes i estan desesperades buscant... Sí, sí. nous planetes. Aleshores, Stephen Hawking deia, escolta'm, nosaltres tenim un programa on busquem vida intel·ligent a través de la llum, la informació que ens arriba, o sigui, la radiació que ens arriba de llocs molt llunyans, i aleshores tenim un altre programa que és el contrari, que enviem com informació dient, estem aquí, per si algú rep aquesta informació. I clar, Hawking deia, cuidado, que a veure qui rep això, saps? És una pregunta molt interessant.
Perquè, doctor Sureda, perdoni, que és que a mi m'agrada parlar amb vostè, perquè a partir del tema que iniciem sempre ens desviem i sempre van venint preguntes. Miri, això és aprofitar la classe.
A mi el que m'agradaria és que no em parlis més de vostè.
Ah, doncs mira, doncs a partir d'ara et parlaré de tu, però fins que no em donaves el permís, jo mantenia les formes, tal com em va ensenyar el senyor Marcelí. Anava a dir-te... que amb això d'això que dèiem del Hawking o no Hawking, el que aleshores tu li dones alguna fiabilitat a les històries, ara ja sé que em surt un moment i diràs que sóc una mica frívol, però les històries que explica, per exemple, en la nave del misterio,
el Riker
Jiménez,
amigos de misterio,
que parla en algunes ocasions de que venen, hi ha vides intel·ligents que han vingut d'altres, o sigui, això, és a dir, descartar-ho del tot demostraria una certa ignorància en el sentit de que és possible o no és possible que hi hagin altres galàxies, altres llocs on, com tu dius, tinguin vida.
O sigui, jo no només no descarto, sinó que estic convençut de que no només en altres galàxies, sinó en la nostra mateixa galàxia, en la Via Làctia, ha d'haver-hi moltíssims planetes que tinguin vida, i probablement aleshores, d'entre aquests planetes amb vida, alguns planetes tindran vida macroscòpica, o sigui, així, en plan gran, i per tant algunes civilitzacions intel·ligents. Jo això estic convençut. No podem fer-nos la idea de la quantitat de milions de planetes que hi ha. Aleshores, alguns s'assemblaran tant a la Terra que hauran de passar coses similars. Una altra cosa és que aquestes civilitzacions intel·ligents tinguin la capacitat d'arribar fins aquí, que és absolutament difícil per nosaltres. Ara mateix, anar fins a Mart, que està aquí al costat, anar fins a Venus, anar fins a Júpiter, ens costa una mica. Sortir del nostre sistema solar és una cosa que està totalment fora de la nostra tecnologia, i anar a estrelles llunyanes a veure què hi ha allà és una cosa que no podem somiar. No perquè físicament sigui impossible, sinó perquè no tenim la tecnologia. Per tant, és molt difícil que altres civilitzacions puguin venir fins aquí, i encara és més difícil que es limitin a venir simplement per anar a una zona deserta de Texas, agafar un granger, abduir-lo, fer-li quatre proves que normalment són una mica obscenes, que explica coses per certs forats, sempre. I després deixar-lo, sempre agafant el tonto del poble, i deixar-lo una altra vegada com si res, i tornar després d'aquestes altres proves al seu planeta, que està extraordinàriament lluny. És estrany. Jo no puc descartar res, evidentment, aquest tipus de testimonis no li dono ninguna credibilitat, però que jo descarti que alguna vegada puguem arribar a contactar i... no ho sé. Jo en aquest sentit, vull dir, sempre penso que tant de bo la tecnologia avanci de manera que puguem somiar en viatjar a altres estrelles llunyanes i, per tant, doncs anar a buscar contacte nosaltres. Per tant, podria ser que alguna tecnologia ho pogués fer? Doncs sí. Tot i això, amb tot aquest tipus d'històries que presenta l'Iker i la seva, sí, i la seva tropa, només per la manera en la que ho presenta, pel tipus de testimoni, això sí, no té cap mena de credibilitat sota el meu punt de vista.
Ja. Una altra qüestió que et volia plantejar és, aquest estiu vaig tenir l'ocasió de, per segona vegada, d'anar al Parc Astronòmic Montsec, on el parc és un parc fantàstic, on recomano que la gent hi vagi. El planetari és espectacular.
Espectacular.
L'explicació que els professionals que hi són fan unes explicacions extraordinàries, des d'aquí el meu aplaudiment, m'ho vaig passar de meravella. I abans de veure la visió del que és el planetari, vam projectar una pel·lícula que la vaig trobar molt, molt interessant, amb un format, en fi, que t'envolta per tot arreu, perquè és la veus en tot el planetari. I aquesta pel·lícula és l'origen de la Terra. No, l'origen, sí, l'origen del nostre planeta, però de com va néixer tot, no? I en aquesta pel·lícula, realment, a veure, em va tornar a sorprendre, tot i que per molt que t'ho expliquin, és que tot neix a partir de, en fi, d'àtoms i de neutrons i de protons, i dir que tot és una... O sigui, que estem aquí perquè al final som energia. I realment és una cosa que la veus d'una manera molt normal, però te n'adones que al cap i a la fi... no sé com traslladar-ho, però no som res, som
La manera, una manera molt maca d'explicar això és dir que són pols d'estrella.
Ah, exacte, exacte, que és el que sí, plasma clar. Aquest documental. I clar, amb el que ve a Tom és que la Terra, el que, on vivim, bueno, perquè es van produir tota una sèrie de sumes químiques, no?, d'explosions, o sigui, de reaccions, que, en aquest cas, amb àtoms, neutrons, etcètera, etcètera, que van anar sumant i van portar la vida. I això es podia haver donat a d'altres planetes, però no s'hi ha donat. Només, llavors, clar, el que deies tu, la incògnita és si aquestes explosions, aquest seguit d'explosions que en el transcurs de milers i milers i milers d'anys ens ha portat fins a on som ara, no s'ha donat a d'altres països de tota la galàxia, no?
Clar, la pregunta és...
Hi ha altres planetes, en la
Terra...
aquest cas.
Sí, entenc. La pregunta és, hi ha algú que faci que fa que la Terra sigui excepcional i d'entre els milions de milions de planetes que hi haurà a la galàxia i més enllà, només la Terra té aquesta cosa especial? Es diu la hipòtesi de la Terra rara, no? Que és, la resposta és molt difícil d'imaginar, perquè al final és... Si tu tens tantes probabilitats de planetes, doncs algun s'assemblarà molt. En el cas de que aleshores la Terra no sigui excepcional, considerem que la Terra al final és un planeta bastant mediocre, en un sistema solar molt normal, en una galàxia doncs normal, doncs aleshores, per això dic, el dia que trobem vida ens serà un cop d'humilitat, perquè ja, primer, històricament, no, la Terra era el centre de l'univers. Després va costar molt i li va costar el coll a molta gent dir que la Terra no era el centre de l'univers, que la Terra girava entorn del Sol. Això va ser, això va portar a la foguera i a l'orca força
sí,
gent.
Sí, i tant.
I hem anat perdent, diguem, no? Després ens adonem que en realitat el Sol tampoc és una estrella molt especial i tots aquests puntets que veiem al cel són estrelles com el Sol. Ara hem descobert que aquestes estrelles també tenen planetes. Vale? Cada vegada som més vulgars. El dia que descobrim que aquests planetes també tenen vida, bueno, doncs perdem absolutament el privilegi. I això que tu deies, doncs és cert. Per què tot hauria de ser relativament similar a l'univers? Perquè al final tot el que ens composa, cada un dels àtoms que formen el nostre cos, el carboni, l'oxigen, l'hidrogen que forma l'aigua, cada un d'aquests àtoms s'ha cuinat dintre d'estrelles antigues que en acabar la seva vida han explotat i han dispersat aquests àtoms per l'univers i aquests àtoms han tornat a formar noves estrelles i nous planetes i molts d'aquests àtoms van formar la Terra i aleshores nosaltres estem fets exactament d'aquesta substància. Nosaltres estem bevent aigua, la substància no es destrueix, nosaltres estem bevent molècules d'aigua que han passat per dintre de dinosaures i que les han begut personatges com Albert Einstein o qualsevol personatge de la història. És la mateixa molècula d'aigua. I la molècula de carboni que està dintre l'àtom de carboni que està dintre del teu cos ha format part de molts sers vius i va néixer en una explosió d'una estrella. Aleshores, això el que d'alguna manera et ve a dir és bueno, el que està passant aquí, aquesta recombinació al final de substàncies molt bàsiques que són bàsicament una sèrie de com de ladrillos, com diríem,
de totxo,
no?
Sí.
Que són els diferents elements. Això que està passant aquí pot passar a qualsevol altre planeta, qualsevol altra galàxia. Per tant, lo lògic és que ha d'haver-hi vida. I una altra cosa molt interessant que hem après i que entronca una mica amb la notícia que estem ara parlant, que és aquesta de Venus, és que aquí, a la Terra, la vida és extraordinàriament abundant. O sigui, no hi ha un lloc del planeta... Perquè, va, trobar vida en una selva amazònica no té gaire mèrit, perquè les condicions són perfectes. O sigui, fa calor, hi ha humitat, hi ha aigua, aleshores, clar, ja hi ha una abundància de vida espectacular. Però vés-te'n a qualsevol lloc del planeta que dius, aquí no pot haver-hi vida. Per què? Perquè hi ha un gel antàrtic que fot un fred que pela i aquí no hi ha qui visqui. O pitjor, te'n vas al fons del mar, a les fosses submarines, uns llocs on hi ha uns xorros d'àcid sulfúric i d'àcids, i dius, aquí tampoc pot haver-hi vida. Doncs en trobem. Trobem vida a l'àcid, a les fosses marines, trobem vida en els gels de l'Antàrtida, vale? Aquest tipus de vida que se'n diuen extremòfils perquè viuen en espais superextrems i hi ha vida. Aleshores, això vol dir que no podem pensar és que la vida és algú molt màgic i molt misteriós. La vida a la Terra ha sortit a qualsevol lloc que ha tingut una mínima oportunitat i, a més, ha evolucionat i s'ha adaptat. Per tant, això deixa claríssim que només que hagi tingut oportunitat, una mínima oportunitat, en qualsevol altre planeta, haurà sortit també.
Anna Priscila Magrinyà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, l'Anna en retornarà de ple com si anéssim a fer un viatge...
A l'escola.
Un viatge a Venus, no?
Farem un viatge a Venus i aprofitant que ja estem tornant a l'escola i que tenim aquí un professor, un doctor, li farem algunes preguntes, doncs això, per si algú té aviat examen a l'escola o a l'institut de Venus. Miquel, per començar, una característica fàcil. Quina és la proximitat de Venus amb el Sol?
Doncs en quilòmetres no ho sé, t'ho puc buscar, però és el segon planeta que està... Jo suspendria l'examen. és el segon, molts ho sabeu a l'ordre de planetes, doncs primer tenim Mercuri i després tenim Venus, no? És el segon planeta que, curiosament, tot i estar més lluny que Mercuri, està més calent. Una de les característiques de Venus és que està molt, molt calent, tot i que està una mica més lluny de Mercuri, i és perquè té una atmosfera superdensa i aleshores això el que ha fet és generar un efecte hivernacle. Pot ser una pista de com podem acabar nosaltres, no? Ha generat un efecte hivernacle tan brutal que bàsicament Venus és com un infern.
De fet, aquesta era la segona pregunta. Quina temperatura hi feia Venus? Ho hem comentat durant l'entrevista, que són més de 400 graus, que això és un infern. Comenta'ns com algunes sondes
perdona,
russes...
Perdona, és que ha fet una resposta al Miquel i m'he quedat amb la resposta. Dius que és com podem acabar aquí, a la Terra, com Venus?
Bé, bueno, acabo de buscar-ho ràpidament i està, pels que et vulguin la dada, està 108, de mitjana, 108 milions de quilòmetres, vale? Que és una dada així que no...
No, a mi la dada que m'has deixat, que m'ha quedat al cap, és si creus que, tal com anem, podem acabar amb aquestes temperatures.
No exactament. El problema de Venus és que està més a prop del Sol, significativament més a prop, de manera que l'efecte hivernacle s'amplifica molt més. Però la realitat és que Venus, creiem, estem gairebé convençuts, Venus, de fet, se l'anomena que és un planeta bessó de la Terra. Vale? En quant a característiques fisiològiques, en quant a la mida, massa, posició, s'assembla molt. I es creu que fa no moltíssim, estem parlant de milers de milions d'anys, però no moltíssim a nivell geològic, s'assemblava a la Terra i tenia aigua i va ser potencialment habitable. El que passa és que és veritat que l'atmosfera va anar generant aquest efecte hivernacle i això al final el que fa és atrapar tanta quantitat de calor que acaba convertint doncs, un planeta habitable com aquest en un infern. Nosaltres aquest efecte és molt més atenuat per la distància, perquè estem més lluny del Sol, però efectivament, el que està succeint aquí, que és que cada vegada no, les capes, diguem, l'acumulació de certs gasos a l'atmosfera fa que no puguem, al final el que acaba fent és acumular calor i augmentar la temperatura, és el que va portar a Venus a convertir-se en un planeta com el que és ara, com deia, un 400 graus de temperatura, amb unes pressions descomunals, 90, la pressió és 90 i pico vegades més gran que la de la Terra, viuríem d'alguna manera ens podem emmirallar una mica.
Per arribar fins allà amb aquesta calor, com ens ho podem fer?
Arribar a la superfície de Venus és complexa i de fet mai jo no crec que mai un astronauta trepitjarà la superfície de la Terra de Venus, per això que estic dient, perquè
quedaria com un bacon.
Sí, i hem enviat
sondes. Formatge a la parrilla.
I hem enviat sondes i la Unió Soviètica en els anys 60 va enviar bastantes sondes amb la intenció d'analitzar-la i es va adonar que tenia un problema molt greu, que és que les sondes es fregien literalment, es desfeien i s'acabaven desintegrant gairebé només mentre anaven descendint a l'atmosfera. O sigui, quan arribaven a la superfície ja no emetien res, ja no enviaven ninguna dada perquè s'havien destrossat. Aleshores, a base d'anar enviant sondes cada vegada més resistents, van aconseguir amb una missió a l'any 70, amb una missió que es deia Venera 7, van aconseguir aterrar una sonda a la superfície de Venus i que aquesta sonda durant uns 20 minuts o així tragués dades i les enviés. De manera que les primeres informacions que tenim de Venus, diguem, in situ allà d'arribar-hi, són aquesta sonda que com una campiona va aguantar 20 minuts a la superfície amb aquestes temperatures i pressions, i després ja va dir hasta aquí i es va escatxar-la també, però és molt complexa realment arribar fins allà.
20 minuts va durar aquesta sonda, però quant dura un any a Venus?
Un any a Venus és més llarg que un any a la Terra. Una mica més curt, perquè al final, perdó, els anys de la... Hem de tenir en compte que els anys duren més com més lluny estem. Aleshores, aquests són al voltant d'uns 225 dies, una cosa així.
Per on surt el Sol a Venus?
Doncs, curiosament, Venus té una característica que el diferencia de la resta dels planetes del sistema solar, que és que el Sol surt al revés del que surt per nosaltres. Nosaltres estem acostumats a que el Sol surti per l'est i es posi a l'oest, i en canvi a Venus és al revés. Això es deu a que la rotació del planeta... Tots sabeu que veiem el Sol no perquè el Sol giri, sinó perquè el Sol està relativament quiet i nosaltres fem... No? La Terra gira al voltant del seu eix en un dia. Doncs la rotació de Venus és contrària a la resta dels planetes. Per tant, a tots els planetes el Sol apareix per l'est i es posa per l'oest, en canvi a Venus és el contrari.
I darrera pregunta de l'escola, d'on li ve el nom a Venus?
Venus és una deessa romana, no? Té molt a veure amb la bellesa i amb l'amor, i no sé molt bé qui va decidir que se li posés aquest nom. Tots els noms d'aquests planetes, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn, tenen aquesta característica mitològica, i hi ha gent que opina, el que passa és que això poden ser opinions, que bueno, Venus, diguem, és un planeta que crida molt l'atenció, perquè si nosaltres mirem el cel per la nit, a nivell de magnitud, a nivell d'objectes celestes a la nit que brillin molt, evidentment el que més brilla és la Lluna, sense cap mena de discussió, però després el següent objecte celeste que més brilla al cel és Venus. De manera que Venus es reconeix molt fàcilment perquè és un punt molt brillant, i hi ha gent que pot pensar que és una estrella, però doncs té la característica de que sempre el veiem molt a prop del Sol, el veiem o quan el Sol s'està posant o quan el Sol està sortint, perquè com que està orbitant al voltant del Sol, més a prop del Sol, doncs sempre nosaltres el veurem allà al voltant, i és crida molt l'atenció. Aleshores, quan suposo en els temps antics es va descobrir que allò era un planeta, que és fàcil descobrir, distingir els planetes de les estrelles perquè els planetes es mouen diferents en el cel, quan van descobrir que això era un planeta i que brillava tant, que tenia aquesta lluminositat tan forta, doncs potser d'alguna manera doncs li van voler posar aquest nom de relacionat amb la bellesa i amb l'amor. No ho sé.
Doncs d'aquesta conversa, aquí li demano que em faci un resum a la Vane, Vane Cabello. Què n'has tret de clar d'aquesta conversa?
Perquè hay unos bichos que han encontrado y que hay más cosas, ¿no?
Sí. Molt bé, doncs ja sé, Miquel, que ha tingut...
Y que no se puede estar ahí, ¿eh?
No se puede estar
ahí.
Vist que ha calat. Han pres notes i realment, en fi... No. Vane, per tant, Vane t'ha quedat clar, no?
Sí, más o menos.
Vane, necesito, Vane y todo el mundo, necesito que quede claro solo una cosa. No hemos encontrado vida en Venus. Ojalá, yo estaría dando saltos de alegría.
Doncs aquest seria el titular de la tarda.
Y hay que seguir trabajando, haciendo ciencia bien hecha, contrastando las cosas e intentando encontrar una explicación pues vale. más bueno. mundana, que probablemente sea alguna reacción química que aún no conocemos.
Bueno, ¿cómo es dirían, perdona, Eva, en un segon, cómo es dirían venusians los habitantes de Venus?
Venus. Sí. Venusianos.
Venuso.
De moment només, en fi, hi ha la temperatura a Venus. Pocs venusians hi ha. Miquel Sureda, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Gràcies. Fixi físic i doctor en enginyeria aeroespacial, ja ho sabeu. Vida, el que és vida, per tant, truqueu ara truqueu a la Vanguardia, que vagin retocant algun titular. Ara tornem. Versió RAC 1.